L'obra Jesús i les dones es presenta al claustre del monestir i compta amb la participació de la monja benedictina, metgessa i teòloga Teresa Forcades, a qui tenim avui amb nosaltres. Senyora Forcades, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, parlem una mica de la indústria farmacèutica. Sant Cugat, de fet, és una ciutat que compta amb diverses empreses d'aquesta mena, com Beringer, Ingenheim, Grifols. Des del seu punt de vista, és compatible a Sant Cugat que hi hagin aquestes empreses?
Clar, el que jo no puc valorar és aquest impacte econòmic local d'aquestes empreses. Per fer-ho, m'hauria d'estudiar primer, i per tant el que jo sí puc dir és que són empreses que en el seu funcionament habitual no beneficien la salut pública en el seu conjunt. Per què? Perquè se'ls ha permès, i això també és responsabilitat de tots, se'ls ha permès que puguin traficar amb els medicaments per el propi benefici. Se'ls ha permès que puguin dissenyar uns estudis clínics, que són els que després fonamenten les decisions de tipus mèdic, i que ho facin també en funció dels seus interessos. Això, hi ha exemples molt clars, com són el fet que no hi ha cap empresa que estigui obligada a publicar els resultats que no van a favor dels seus interessos. Això és tan senzill de fer-ho com que hi hagués almenys una llei. Després l'empresa pot saltar-se-la la llei, però és que aquestes empreses actuen amb total legitimitat. Per què? Perquè no hi ha cap llei que els digui: si vostè vol demostrar que el seu medicament és bo, si li surt un estudi que no ho és, ens ho ha d'explicar. No, pot sortir que no, i aquest estudi es posa sota el calaix. En surt un altre que no, a sota el calaix, i quan arribem a l'estudi número 20, que surt que sí, aquest es publica. Això és un exemple de les crítiques que són conegudes que he fet en contra d'aquesta indústria.
D'altra banda, vostè en els últims mesos, en algunes entrevistes, ha manifestat públicament el seu suport a algunes de les tesis de l'independentisme. Des del seu punt de vista, és compatible política i religió?
Política i religió, és important que tinguin àmbits diferenciats. Per tant, això ha estat l'aportació europea, diríem, en el sistema social que anomenem la separació de l'Estat i de l'Església, i això és molt important. Però que tinguin àmbits diferents no vol dir que siguin incompatibles, ni molt menys. I per tant, des d'un punt de vista polític, el tema de la independència jo crec que com a mínim ha de ser parlable. O sigui, jo en general, tant pel que fa a la política com a la religió, com en qualsevol tema, aniria en contra dels temes tabús, o d'allò que és políticament correcte o incorrecte. El que m'agradaria més que sempre tothom pogués parlar amb llibertat d'esperit, i per tant també del tema polític, que es pogués explorar les diferents possibilitats. Especialment tinc aquest interès per al tema de la independència, com s'està treballant a nivell de Catalunya, perquè soc conscient que aquesta concentració de poder burocràtic i també de poder executiu a nivell de l'Estat o de la Comunitat Europea, i en nivells encara més supranacionals amb organismes de la globalització, el que fan és allunyar la presa de decisions de les persones o del poble en general. I per tant a mi m'interessa un sistema polític que sigui alhora articulat, cada vegada de forma més ampla possible. No m'interessen les illes ni la gent que es vol aïllar ni separar-se de res, però en canvi que la presa de decisions d'allò que hem de fer o no en el meu poble estigui com més a prop de la gent del poble, millor, que no ens ho hagin de decidir Brussel·les.
Vostè veu factible, malgrat la crisi econòmica, un independentisme a curt termini, o ara mateix parlem d'una cosa molt a llarg termini, o fins i tot una utopia?
Jo el que és la voluntat política, em sembla que el primer en què es basa és en aquest espai imaginatiu, i quan dic imaginació no vull dir una cosa que no pugui ser, sinó un espai real on la persona es pugui plantejar una alternativa. A partir d'aquí, doncs, depèn de la voluntat, i en aquest cas li diem voluntat política, i amb això no vull dir voluntat dels polítics, sinó voluntat política del poble. Si és voluntat, evidentment que ho veig possible, hi ha hagut altres països més petits que ho han fet.
D'altra banda, parlem d'altres qüestions d'actualitat. De fet, una de les, no ens movem de la política, perquè una de les últimes propostes de formacions d'esquerra ha estat que l'Església pagués l'IBI per alguns dels seus terrenys. No sé si vostè està a favor d'aquesta proposta o no.
Aquí jo crec que en general, com més independent econòmicament l'Església pugui ser, ja ho he dit abans, aquesta separació Església i Estat, això em sembla que és desitjable no només per l'Estat, sinó per l'Església. Aleshores, en concret, aquestes exempcions d'impostos sobre el patrimoni, aleshores és important també conèixer el seu context i conèixer que tot el que són monuments i tot el que són entitats on es realitzen funcions socials, fins i tot les ONGs estan exemptes d'això. Per tant, focalitzar-ho només a l'Església em sembla que també ha estat o està sent una campanya interessada.
D'altra banda, parlant ja de l'acte d'avui, d'aquest llibre sobre Jesús i les dones, vostè que defensa un paper més actiu de la dona en l'àmbit religiós, expliqui'm una mica de quines tesis, de què tracta aquest llibre, recordem-ho, escrit per una persona del segle XV.
Això és el llibre d'Isabel de Villena, que era l'abadessa del monestir de Trinitàries de València, i és en el títol original Vita Christi, és una vida de Jesús. Per tant, podríem dir que les tesis teològiques que exposa són de tipus cristològic. Ens diu qui era Jesús i ens ho diu en un context on apareixen les dones com a protagonistes. Ens explica qui és Jesús, explicant-nos com va tractar, com es va relacionar amb les dones que apareixen als evangelis. Però això no ho fa copiant simplement el text de l'evangeli, sinó que aquí ve l'originalitat de l'autora, interpreta i, per tant, omple totes aquestes escenes que podem imaginar entre Jesús i la seva mare, entre Jesús i Maria Magdalena, és on Isabel de Villena ens ofereix la possibilitat d'accedir a com era aquesta vivència de Jesús d'una dona i també d'una comunitat, perquè ella vivia en comunitat del segle XV. I la sorpresa és que és una relació plena de gentilesa, plena d'amabilitat i eminentment positiva la visió de dona que emergeix d'aquesta relació. Els casos paradigmàtics serien Maria Magdalena, que tothom, doncs, la tradició, no tothom, però una gran tradició, considera pecadora pública o prostituta. Isabel ens la presenta com una dona, doncs, que sí, tenia una vida més aviat lleugera, però que era una dona benestant de la societat de Jerusalem del seu temps, i ens la presenta com una dona plena d'amor per Jesús i plena de virtuts. I Eva, que és la mare de tots i que és aquesta que, en segons quines teologies misògines, es considera la per la qual totes les dones hem d'estar penedides tota la vida per ser de la nissaga d'Eva que va introduir el pecat al món, doncs aquí també Isabel de Villena ens sorprèn perquè, tot i reconeixent la subjectivitat plena de Maria en el moment d'aquesta escena mítica del paradís, per tant no fent de Maria un personatge que no té capacitat de decidir en contra de Déu, admetent, com dic això, en plena responsabilitat, llavors fa que aquesta Eva es torni en un model per tots perquè ha estat capaç, doncs, de reconèixer aquest amor de Jesús i la positivitza també, com deia abans. Per tant, la sorpresa és una imatge de les dones extremadament positiva en ple segle XV.
I ara, ja per acabar, senyora Forcades, ja traslladant-nos al segle actual, al segle XXI, com es podria apostar per un paper més actiu de la dona en els àmbits, en els cercles religiosos avui en dia?
Això jo també de vegades he dit, que si les dones volguéssim, això canvia en 24 hores, jo m'ho crec, això. O sigui, en general, això ho he dit igual en política, no? Quan un em diu, és que això podria ser possible, o si no ho volem, no, però si ho volem, i què vull dir si ho volem? Doncs és que realment jo crec que tenim molt més marge d'acció, com a societat i com a conjunt, com a col·lectivitat, també com a individus, molt més del que normalment ens permetem transitar. I per tant es tracta de córrer un risc, clar, aquesta és l'altra part, no? Córrer el risc de què? Doncs de ser criticat o de sortir-se dels esquemes coneguts o de donar el primer pas. Per tant, en general, jo animaria a tothom que vegi que les coses han de ser d'una altra manera, tant a l'Església com a la societat, doncs de córrer aquest risc, i cadascú sabrà què vol dir això, per ell o per ella.
Molt bé, doncs, senyora Forcades, moltes gràcies per haver-te a 4.cat i fins a la propera. Que vagi bé.
Gràcies.